Marc Güell, ets Premi Nacional de Recerca Talent Jove. Bon dia.
Bon dia.
Fins a quin punt rebre un Premi Nacional com aquest pot significar un impuls en la carrera d'un científic?
Home, a mi la veritat és que em fa molta il·lusió. Més, no sé, vaig passar força anys als Estats Units, fa més o menys, una mica més d'un any i mig que vaig tornar, i clar, a mi em fa una especial il·lusió això de tornar i rebre aquest reconeixement des de casa, doncs fa una especial il·lusió, i clar, que dona molta força i molta il·lusió per seguir.
Ara ets investigador en biologia sintètica transnacional a la UPF i treballes en enginyeria genètica amb finalitats terapèutiques. Concretament, amb el teu equip, sembla ser que heu elaborat una teràpia gènica aplicada a la distròfia muscular. Explica'ns una mica.
Sí, sobretot el nostre, o sigui, el que fem més, o sigui, nosaltres treballem en biologia genètica aplicada, o sigui, intentem fer enginyeria de la vida amb finalitats això per teràpia. I sí, al laboratori més o menys tenim dues línies d'investigació, una que és en bàsicament en genoma humà, o sigui, intentar reparar defectes, o sigui, una mica com el copiar i enganxar del Word, no? Intentar reparar defectes del genoma humà. I en aquest cas, doncs, sí, una de les aplicacions que fem és en distròfia muscular, que això que és una malaltia genètica causada per les mutacions en un gen involucrat en el múscul.
I per fer-ho, sembla ser que utilitzeu com a transport virus similars a la sida. Explica'm exactament què feu en aquesta recerca sobre distròfia muscular.
Bueno, si fem servir diferents vehicles, sí, perquè hi ha dos aspectes, no?, quan fem enginyeria genètica. Un, que hem d'arribar en el genoma, i un altre, que és que un cop siguem allà, doncs l'hem de reparar, no? I sí, l'eina que fem servir per arribar és un virus, que bàsicament és com una capsa que podem posar els nostres elements terapèutics a dins, i llavors doncs, aquests elements terapèutics doncs, poden fer la feina que han de fer, no?, aquest una mica copiar i enganxar que dèiem abans.
O sigui, una mica com el CRISPR, copiar i enganxar. Què és el que feu? Què transporta aquest virus com la sida?
Vale, aquest virus doncs, el que transporta és un tros d'ADN que bàsicament té una còpia correcta d'aquest gen que està mutat, i bàsicament llavors, tenim un element que fa dues coses. Primer dirigeix en el genoma, que és un element similar al CRISPR, i després hi ha un altre element que el que fa és fa aquesta operació de copiar i enganxar. I és literalment així. O sigui, agafa aquest missatge que posem dins el virus i l'enganxa en el genoma.
I arriba al genoma, ho feu amb aquest virus similar a la sida, que simplement seria el transport. I en quin moment esteu en aquesta recerca?
Bueno, doncs nosaltres hem fet proves amb cèl·lules, o sigui, amb cèl·lules aïllades, i ara sobretot estem provant-ho amb un model animal. Hi ha un model animal que té una mutació molt semblant a la que es troben humans, i bàsicament doncs això, a veure, estem mirant a veure si podem doncs recuperar aquesta mobilitat perduda d'aquests animals.
Clar, perquè diguem-ne que reparant aquest genoma, aquesta mutació que causa la malaltia, es podria millorar o simplement aturar la progressió?
Clar, això encara no ho sabem ben bé, però clar, en aquest cas sí que reparar la mutació és reparar la causa de la malaltia. Ara bé, quan es podrà recuperar, això és una cosa que hem d'anar veient. Nosaltres creiem que com que ataquem la causa, doncs hi hauria d'haver una millora important, però clar, això és el que ens hauran de dir aquests experiments exactament.
Esteu començant amb animals perquè, de fet, aplicar teràpia gènica en persones és molt complicat, no?
Bueno, clar, crec que qualsevol tecnologia nova sempre té uns riscos, i clar, i a vegades és important tenir aquest pas intermig, no?, del model animal, i especialment amb teràpia gènica. Abans comentàvem, no?, tenim el repte d'arribar i a més, diguéssim, fer el canvi que necessitem. I clar, això és molt difícil de modelar tota la vegada amb línies cel·lulars, o sigui, necessitem una cosa tridimensional, no?, en aquest cas, doncs un múscul de veritat per poder assegurar que no només arribem, sinó que a més, doncs fem la reparació que toca.
Però em referia a que, clar, enviar un virus per fer una modificació al genoma, encara que sigui modificar una mutació errònia, no sé si això pot tenir algun tipus d'entrebanc ètic o si seria fàcil fer assajos amb humans més endavant.
Jo crec que si les dades preclíniques són bones, jo crec que hi ha maneres de fer-ho i fer-ho amb uns marges de seguretat importants. De fet, ara mateix jo crec que tenim al voltant de 10 teràpies gèniques aprovades, o sigui que el metge els pot receptar, per dir-ho d'alguna manera, i totes aquestes fan servir algun tipus de virus per fer, o sigui, aquest pas, no?, aquest vehicle de portar aquest element terapèutic allà on toqui.
També hi ha una altra recerca en la que esteu treballant que la idea és utilitzar en el futur porcs com a donants d'òrgans per a humans. Què feu exactament perquè això pugui ser possible en el futur?
Sí, és una cosa que he treballat molts anys, sobretot quan estava als Estats Units, Sí, bàsicament és una cosa d'aquestes que és una mica un somni que crec que s'està transformant a poc en realitat, no? Aquí, bàsicament, clar, tenim aquest problema terrible de la falta d'òrgans, que bàsicament doncs, hi ha molta gent a les llistes d'espera i, clar, cal buscar maneres imaginatives de trobar nous teixits. I en aquest cas el que fem doncs, és agafar porcs, d'alguna manera humanitzar-los, o sigui, bàsicament afegim gens humans que són claus en augmentar la compatibilitat i també eliminem qüestions que poden ser insegures per aplicar-ho en humans. I sí, és un projecte molt, molt apassionant que de fet està produint molt bons resultats.
Així explica'm, en quina fase esteu? Què és el que heu aconseguit fins ara?
Bàsicament doncs, hem fet dos grups, diguéssim. Un grup que li hem eliminat tots els virus endògens, que són uns virus que estan dins dels genomes dels porcs, que poden provocar un risc. Això ja vam fer doncs, porcs que no tenien cap mena d'aquest virus. I després també hem fet altres porcs que tenen aquesta, diguéssim, compatibilitat augmentada, o sigui, porcs que tenen algunes parts del genoma humanitzades. I aquests bàsicament s'estan provant en models de primats a l'Hospital General de Massachusetts, o sigui, per fer trasplants de ronyó o trasplants de lletres pancreàtiques.
I el que aconseguiu és que no ho entenc, feu créixer el porc perquè desenvolupi un ronyó similar a l'humà? Què és el que feu exactament?
De fet, en aquest cas, fem un procés molt semblant a l'ovella d'oli, que es va clonar aquesta ovella d'oli, no? Però en aquest cas, en comptes de clonar-ho des d'una altra ovella, el que fem és clonar-ho des d'unes cèl·lules que són de porc inicialment, però que els hem humanitzat. O sigui, que els hem afegit molts gens humans de relacionats amb el sistema immunològic, amb la coagulació de la sang, i després, doncs aquest porc que es genera de nou mitjançant aquest somatic cell nuclear transfer, que és el mateix procés que es va fer la Dolly, doncs tenim un porc sencer que és tot transgènic per aquesta part humanitzada del genoma. O sigui, que els fills d'aquell porc també seguiran sent humanitzats.
I una mica, llavors, l'objectiu seria produir aquest tipus d'animals transgènics per tenir prou òrgans pels humans? Seria aquesta la idea?
Exacte. En aquest cas, doncs, aquest animal, doncs, es fa un programa de creixement i, clar, i en aquest cas sí que no, per exemple, la indústria càrnica s'utilitza per menjar, en aquest cas no, en aquest cas seria per produir òrgans i teixits per trasplants.
I el que esteu veient fins ara, en quin tipus d'òrgans heu treballat i com són aquests òrgans de pròxims als nostres? O sigui, realment esteu contents amb el resultat?
Sí, i de fet, a més, aquí m'agradaria extendre-ho, que no només és el nostre equip, sinó que hi ha molts equips al voltant del món, tant aquí a Europa com a Àsia, com a Estats Units, que estan tenint resultats molt potents. I crec que les dues indicacions que potser estan més a prop és la indicació de ronyó, o sigui, hi ha ronyons que es poden posar en models de primats que duren anys, o sigui, els primats poden viure anys amb aquest ronyó de porc, i l'altra part també les dietes pancreàtiques, o sigui, per primats diabètics que poden passar a ser independents d'insulina durant anys gràcies a dietes pancreàtiques de porc.
Això ja ho heu assajat amb porcs i primats?
Sí, i a més hi ha diversos experiments, o sigui, hi ha diversos experiments publicats, no només nosaltres que hi treballem, sinó altres equips que ja tinc. O sigui, són resultats que jo crec bastant, bastant consolidats, que estan avançant ràpid.
Dius que estan avançant ràpid. A aquesta velocitat d'aquesta recerca, quan creus que podríem tenir a disponibilitat dels humans òrgans d'aquest tipus, que provinguin de porcs?
Clar, posar dates és una mica difícil. El que sí que puc dir és anar mirant enrere. En menys de 10 anys hem passat de dies i setmanes de supervivència a varis anys de supervivència. Clar, aquí ja ens estem acostant bastant a el que necessitaríem perquè tingués sentit un trasplant amb humà. Sí que encara és veritat que els nivells d'immunosupressió que s'han de fer servir en aquests primats són un pèl superiors al que s'haurien de fer servir en humans, però jo estic convençut que en els pròxims anys això és molt probable que millori. És difícil posar una data, però a mi em sorprendria molt que durant els pròxims 5-10 anys no veiéssim un assaig clínic amb òrgans de porc.
Déu-n'hi-do. A banda de treballar a l'UPF, de fer totes aquestes investigacions, ets cofundador d'Asbiomèdic. Què fa exactament aquesta empresa?
Sí, aquesta empresa, bàsicament, una de les altres línies del meu laboratori és que treballem amb enginyeria del microbioma de la pell, i amb aquesta empresa, bàsicament, el que hem fet és fer servir doncs, el microbioma de la pell amb finalitats terapèutiques. O sigui, tenim totes aquestes bactèries que viuen amb nosaltres, que tenen doncs, bastanta relació tant amb el que és la nostra salut i també amb la nostra enfermedat. I en aquest cas doncs, el que hem fet és seleccionar grups de bactèries que tenen propietats especialment positives i les fem servir doncs, com a solucions probiòtiques, terapèutiques. Ens hem centrat molt amb el acné, que de fet tenim un acord amb l'empresa Beiersdorf, que és aquesta empresa que fa el Pectin Eucerin, la Nivea, doncs per això, per tirar endavant un producte contra l'acné.
O sigui, es basaria en modificar el microbioma de la pell.
Exacte. En aquest cas fem servir bactèries naturals seleccionades per intentar desplaçar aquestes que no són tan bones i, bàsicament, doncs, ajudar a contribuir a la salut, en aquest cas, en el context d'acné. No?
Mm-hmm. Això és el que es podria considerar medicaments vius?
Totalment vius, sí, sí. En aquest cas són, bàsicament, com un iogurt per la pell, no? Per dir-ho així de manera informal.
I a banda de la pell, quines altres aplicacions podria tenir? O sigui, podríem utilitzar bacteris per curar malalties diverses?
Sí, sí, jo crec que, i més cada vegada es fa més, jo crec que hi ha bastants equips pioners al món que estan demostrant que això és possible i cada vegada crec que creix més l'interès. Sempre hi ha casos amb fent enginyeria de la microbiota intestinal, o sigui, la que viu en el nostre sistema digestiu. Clar, en el fons, cada bactèria és una màquina molecular extremadament sofisticada, que mitjançant la biologia sintètica li podem fer coses que són impressionants, des de fer implementar sensors que puguin notar quan estem malalts, altres circuits genètics que puguin emetre una teràpia, o sigui, que ens puguin enviar una molècula terapèutica. O sigui, jo crec que les possibilitats són realment infinites, i almenys hi ha exemples en microbiota de l'intestí i també amb la pell.
O sigui, estàs dient no només modificar el microbioma, per exemple, de la pell, sinó també utilitzar aquests bacteris posant-los un sensor perquè facin una determinada funció?
Exacte, jo crec que això és el següent pas, no? El que comentàvem ara des biomèdic és amb bacteries naturals encara, però crec que el proper pas és doncs, afegir doncs, sistemes que inclús puguin fer aquestes eines molt més eficients. Primer, fer-les més controlables, no? Una mica com aquest somni del futur, no? Tenir aquesta pastilla intel·ligent, no sé com dir-ho, no? Una cosa doncs, que només actuï en el lloc que ha d'actuar i quan ha d'actuar.
I això fer-ho a través d'un bacteri que, diguem-ne, portaria el medicament allà on te l'ha de portar i seria molt selectiu i, per tant, pocs efectes secundaris. Però després què fem amb aquest bacteri que ja el tindrem en el cos?
Clar, aquesta és una pregunta molt important. Per exemple, els primers assajos clínics que s'han fet amb bactèries modificades genèticament, doncs s'ha de proposar una estratègia de biocontenció important. Per això, per sort, tenim bones solucions. Bàsicament, aquests bacteris els fem de manera que no puguin viure per ells sols en la naturalesa. Bàsicament, els introduïm uns petits defectes controlats, que es diuen exotrofies, i aquests bacteris així els tenim controlats, que sabem que quan abandonin el cos d'aquella persona que ha estat tractada, doncs bàsicament no podran seguir dividint-se.
Doncs moltes gràcies per explicar-nos-ho i moltes felicitats per aquest Premi Nacional de Recerca al Talent Jove.
Moltíssimes gràcies.